Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha fet seu avui un fragment poètic de Jorge Luis Borges per demanar que el món construeixi la pau veritable amb petites aportacions o versos que cadascú pugui oferir. Ha estat en una audiència amb un grup de participants en la trobada per a l'educació en la pau i en la cura, tot just l'endemà que fes ahir una crida a aturar la violència a Terra Santa. Francesc va parlar, per cert, dels dos estats, l'israelià i el palestí, per exigir diàleg i treball perquè no es tornin a repetir enfrontaments com els d'aquests dies, sobretot l'atemptat de dimecres passat amb un balanç provisional de 2 morts i diversos ferits. La Terra Santa, lloc de trobada per a les 3 grans religions, torna a ser malauradament punt de conflicte quan l'horitzó que la sosté és precisament el contrari, el d'una pau duradora. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari d'aquest dilluns 28 de novembre, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem aquest dilluns?
Doncs que els metges catalans aniran a la vaga els dies 25 i 26 de gener, tot plegat per reclamar millores laborals i retenir talent. El sindicat majoritari Metges de Catalunya avisa que el sistema sanitari català està al límit i demana un pla de rescat. De moment, donen marge fins l'inici de les aturades per negociar amb el departament, demanant mesures més contundents per, sobretot, retenir el talent a Catalunya, com a pujar els salaris, més estabilitat laboral o contractar més metges pel sindicat. Una possible entesa passaria per alguna mesura que retingués tots els metges formats a Catalunya. I en plana internacional, el Banc Central Europeu preveu seguir apujant els tipus d'interès de cara als pròxims mesos, tot plegat per frenar la inflació. El darrer mes d'octubre va assolir una taxa rècord, recordem, del 10,6%. La presidenta de l'organisme monetari, Christine Lagarde, ha assegurat que els tipus continuen sent l'eina clau per fer front a la pujada de preus. La màxima dirigent també ha advertit que els efectes d'aquesta mesura encara trigaran un temps a fer efecte i reitera que aquesta estratègia del Banc Central Europeu ha d'anar acompanyada de polítiques fiscals alineades amb la reducció de la inflació. I el Departament d'Empresa i Treball ha impulsat el programa Ocell de Foc, un programa que pretén ajudar a 20.000 joves, un 15% dels quals amb problemes de salut mental, a trobar feina o tornar als estudis. Un programa que està dotat amb 10 milions d'euros.
Gràcies, Carla. També us explicarem que ja està en marxa des d'ahir i fins dimecres Cruïlla de Camins, 4 dies de trobada mundial interreligiosa a Manresa. Vol ser una resposta a la crisi social i mediambiental amb el nom de Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022. Les sessions acullen des d'avui concretament destacades figures en el camp del pensament i el coneixement dins l'àmbit internacional. A més, es va celebrar ahir a la tarda a la catedral de Tortosa la missa d'acció de gràcies i comiat d'Enrique Benavent, bisbe d'aquesta diòcesi els últims 9 anys i mig. I el cor Francesc Valls de la catedral de Barcelona ha encarregat aquest any per a la nit de Nadal una versió del cant de la Sibil·la al reconegut músic i director Antoni Ros Marbà. La composició d'aquest mestre serà interpretada pel cor Francesc Valls a la catedral de Barcelona el 24 de desembre a la nit, just abans de la missa del Gall, que presidirà el cardenal Joan Josep Omella. Després del bloc informatiu, entrevistarem avui Salva Figuerola, president de la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, de la qual depèn l'Esplai Borinot. Aquesta entitat rebia la setmana passada la beca Premi Carles Capdevila del diari Ara, en el marc de la nit pel 12è aniversari, que per cert és avui, d'aquest rotatiu. I els últims 20 minuts tindrem, com cada dilluns, la secció La Veu de Càritas amb actualitat i agenda. Aquesta setmana, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ens explica que Càritas acaba de fer aquests dies una aportació a la comissió del Parlament de Catalunya que estudia el projecte de llei per acabar amb el sensellarisme. D'aquests temes i altres parlarem amb Francesc Roig. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas i el Pere Juventí Balcells a la redacció i la veu, avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa ha demanat avui a un grup d'estudiants i professors que es converteixin cadascun d'ells en un poeta de la pau. Ha estat en una audiència amb un grup de participants, concretament en la trobada per a l'educació en la pau i en la cura. Francesc ha dit que perquè hi hagi pau cal anar amb compte, ja que és imprescindible que educadors i alumnes acceptin la invitació del poeta a continuar el seu poema, ha afegit, i posant cadascú allò que vulgui agrair, per construir d'aquesta manera la pau. Així, el pontífex s'ha referit a un dels poemes de Jorge Luis Borges i l'ha fet seu per encoratjar els més de 6.000 estudiants i professors que participen en la trobada per a l'educació en la pau i en la cura. El Sant Pare ha agraït a aquests joves que hagin respost amb entusiasme a la invitació de la Xarxa Nacional d'Escoles per la Pau, una organització que promou arreu d'Itàlia la inserció permanent de l'educació en la pau i en els drets humans dins dels programes educatius. Entre les activitats hi ha una marxa de Perugia fins a Assís, programada per al maig vinent. El bisbe de Roma ha subratllat en aquest sentit que Assís s'ha convertit en un centre mundial per a la promoció de la pau gràcies a la figura de Sant Francesc d'Assís, figura carismàtica d'un jove despreocupat i rebel. Ha dit, un home que va deixar la família i les riqueses per seguir el senyor i casar-se amb la dama pobresa. D'altra banda, també aquest matí el papa ha rebut una representació de la comunitat del Pontificio Colegio Pio Latinoamericano. Ha demanat als seus membres que, quan tornin de Roma als seus països, siguin més que mai pastors del ramat i no pas clergues d'estat. Francesc els ha recordat que aquests anys en què s'estan a Roma són un temps de gràcia que el Senyor concedeix per aprofundir en la formació, no només a nivell intel·lectual i acadèmic, sinó també per experimentar la riquesa i la diversitat de l'Església universal. El pontífex els ha explicat que, seguint l'exemple de l'Evangeli de Joan, on veiem que Andreu va ser un dels primers deixebles de Jesús, estan tots cridats a renovar sempre aquesta trobada amb el Senyor cada dia per compartir entre tots la seva paraula i quedar-se en silenci davant d'ell per veure què ens diu, com calla, com estima, què fa i com sent. Aquesta intensa activitat d'avui per al bisbe de Roma ha estat precedida de l'habitual trobada dominical amb milers de persones ahir al migdia al Vaticà per resar l'Àngelus, primer diumenge d'Advent en què el papa va fer una crida a aturar la violència a Terra Santa.
Segueixo amb preocupació l'augment de la violència i dels enfrontaments que des de fa mesos s'estan produint a l'estat de Palestina i al d'Israel. Dimecres passat, dos vils atemptats a Jerusalem van ferir moltes persones i van matar un nen israelià. I el mateix dia, durant els enfrontaments armats a Nablus, va morir un nen palestí. La violència assassina el futur perquè destrossa la vida dels més joves i afableix les esperances de pau.
En aquesta línia, Francesc va demanar pregària per aquests joves que van morir per les seves famílies, especialment, va dir, per les seves mares, i va demanar als responsables polítics de la zona un treball seriós per la pau.
Espero que les autoritats israelianes i palestines es preocupin més per buscar el diàleg, per construir la confiança mútua, sense la qual no hi haurà mai una solució de pau a Terra Santa.
Sense la qual no hi serà mai una solució de pau en Terra Santa.
La tensió ha augmentat a Jerusalem després del doble atemptat que va costar la vida dimecres passat a un jove de 16 anys i que va ferir una vintena de persones amb la mort posterior d'un home de 50 anys, com dèiem. I per completar l'actualitat de la Santa Seu, destaquem que el papa va assegurar en la reflexió a partir de les lectures bíbliques d'aquest primer diumenge d'Advent que esperar el Senyor comporta veure'l en totes les realitats de la vida.
Déu està amagat en la nostra vida, sempre hi és. S'amaga en les situacions més comunes del dia a dia de la nostra vida. No ve en esdeveniments extraordinaris, sinó en coses de cada dia. Es manifesta en aquells moments ordinaris. I allà, en el nostre treball diari, en una trobada casual, en el rostre d'una persona que té alguna necessitat, també quan afronten jornades que semblen grises i monòtones, és precisament on hi ha el Senyor.
D'altra banda, el bisbe de Roma va manifestar la proximitat amb l'illa italiana d'Ischia, afectada per les inundacions d'aquest cap de setmana, amb el trist balanç d'almenys un mort i 12 desapareguts. A més, va recordar Burkhard Schaeffler, un home sense llar que va morir de fred ara fa 3 dies a sota de la columnata de la plaça de Sant Pere. Era un alemany de 61 anys. Segons havia relatat l'almoiner pontifici, el cardenal Konrad Krajewski, s'havia ofert a aquesta persona un lloc per poder dormir calent, però havia rebutjat aquesta proposta i havia optat per seguir al carrer. Era assistit, això sí, pel dicasteri per al servei de la caritat.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema. Com us dèiem en el sumari, està en marxa des d'ahir i fins demà passat dimecres, Cruïlla de Camins, 4 dies de trobada mundial a Manresa que volen ser una resposta intergeneracional i multireligiosa a la crisi social i mediambiental del moment actual. Amb el nom de Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022, la trobada va començar ahir amb una pregària i un petit pelegrinatge a la tarda, amb el suport de la trobada de líders religiosos del Consell Mundial per la Pau, Religions for Peace, i després hi haurà avui, amb el tema del medi ambient, les primeres sessions que continuaran, com dèiem, demà i demà passat. Ligia Matamoros, membre del grup de ministeris joves del Consell Episcopal Catòlic Llatinoamericà, el CELAM, ha destacat a Ràdio Estel que l'aportació juvenil és molt important aquests dies a Manresa.
Tendremos primero una peregrinación que haremos juntos, todas las religiones, jóvenes y adultos. Y también tenemos un espacio muy, muy importante en el que los jóvenes tendremos una voz especial para transmitir también lo que pensamos con relación al cuidado del medio ambiente y también a la crisis social que tiene nuestras ciudades. Y entonces, en esa meditación interreligiosa, pues daremos nuestro mensaje. Jóvenes de distintas partes del mundo también que participarán, entonces, con voces desde distintas culturas, desde distintos países y desde distintas religiones.
D'altra banda, Ligia Matamoros, que és filla de Costa Rica, ha assegurat que durant les sessions que es fan, concretament ja des d'avui fins dimecres, en aquest fòrum serà molt constructiva la participació de persones de diferents edats.
Bueno, destaco que será una oportunidad de escuchar voces jóvenes y adultas y también de involucrarnos jóvenes y adultos para caminar juntos. Los temas son todos muy, muy importantes, muy, muy interesantes y creo que escuchar esas voces de jóvenes y de adultos con relación a esos temas, hablando como expertos y también intentando colaborar juntos, es muy importante.
El fòrum, l'última activitat important a Manresa d'aquest any de commemoració pels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola, inclou xerrades, diàlegs, tallers, visites i la signatura aquest dimecres d'un pacte global multireligiós i multisectorial per a ciutats sostenibles. La implicació de Religions for Peace International, amb seu a Nova York, significa comptar amb la participació multireligiosa de més de 90 països i amb el lideratge d'Atza Karam, secretària general de l'organisme. Us expliquem, d'altra banda, que es va celebrar ahir a la tarda a la catedral de Tortosa la missa d'acció de gràcies i comiat d'Enrique Benavent, bisbe d'aquesta diòcesi als últims 9 anys i mig. Van concelebrar el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, que és fill d'aquesta diòcesi, concretament de la Fatarella, la Terra Alta, i mig centenar de preveres amb l'assistència dels diaques Juan Bautista Juvení i Juan Manuel Borràs. La participació dels fidels va ser molt nombrosa. La nau central de la seu tortosina estava plena, de fet. La part musical va anar a càrrec de Víctor Cardona, a l'orga, i Rubén García, en la direcció dels cants. El vicari general José Luis Arín va fer una salutació litúrgica inicial amb unes paraules en què va donar les gràcies al bisbe Enrique pel gran treball que ha fet a la diòcesi de Tortosa. Com a exemple, es va destacar les celebracions més importants d'aquests 9 anys i mig, sobretot l'any de la Misericòrdia, l'any de la Fe, la missa d'acció de gràcies per les beatificacions dels màrtirs de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans, fundada pel beat Manuel Domingo i Sol, i la publicació d'una carta pastoral amb motiu del confinament a causa de la pandèmia, així com la benedicció, ja més recentment, de la façana restaurada de la catedral tortosina i la celebració de la primera etapa del sínode de Tortosa. Enrique Benavent va explicar que està vivint el seu propi advent i que el Senyor una vegada més ha vingut a la seva vida i l'obliga a viure aquest esdeveniment, el del trasllat com a arquebisbe de València, amb il·lusió i obertura a la seva voluntat. En aquesta línia va comentar que es tanca una etapa de la seva vida viscuda a Tortosa, alhora que ha assegurat que haver estat en aquesta diòcesi ha estat un regal de Déu per a ell i que l'ha omplert de goig i d'esperança. Després de les pregàries dels fidels, el bisbe va beneir un calze i una patena que ha regalat a la diòcesi de Tortosa. S'han fet servir per a la celebració de l'Eucaristia. Abans de la benedicció final, el vicari general, en nom de tots els diocesans, va obsequiar el bisbe Enrique Benavent amb una pintura de la recent restaurada façana de la catedral, obra del pintor de la diòcesi Joan Rebull. Després del cant de l'himne a la Mare de Déu de la Cinta, Enrique Benavent va impartir la benedicció final.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Un quart de set, repassem breument altres notícies. El cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona ha encarregat aquest any per a la nit de Nadal una versió del cant de la Sibil·la al reconegut músic i director Antoni Ros Marbà. La composició d'aquest mestre serà interpretada pel cor Francesc Valls a la mateixa Catedral de Barcelona el 24 de desembre a la nit, tot just abans de la missa del Gall, que presidirà el cardenal arcabisbe de Barcelona Joan Josep Omella. Recordem que Antoni Ros Marbà, de 85 anys i fill de l'Hospitalet de Llobregat, és un dels músics i compositors catalans de més renom internacional. A més, dos sacerdots de l'Església Greco-Catòlica Ucraïnesa van ser detinguts ahir per l'administració d'ocupació russa a Berdyansk, a l'oest de Mariupol. Es tracta dels redemptoristes Ivan Levitsky i Bogdan Geleta, rector i vicari de l'Església de la Nativitat de la Santíssima Verge Maria de la ciutat del Mar Negre. Tots dos detinguts van ser acusats d'activitats subversives contra els representants de les tropes russes a Berdyansk perquè posseïen suposadament armes, municions i llibres sobre la història d'Ucraïna. Les acusacions van ser ràpidament desmentides per l'exarcat de Donetsk de l'Església Greco-Catòlica Ucraïnesa, que va demanar en un comunicat un alliberament ràpid i urgent. I el papa Francesc ha rebut avui en audiència el prelat de l'Opus Dei, Fernando Ocariz, en una data especial avui per a l'obra, ja que va ser un 28 de novembre de 1982, avui fa tot just 40 anys, quan Sant Joan Pau II va erigir l'Opus en prelatura personal, amb la Constitució Apostòlica Ut Sit. Tal com ha aplicat l'Opus Dei durant la trobada, s'ha prolongat durant 30 minuts, el prelat ha informat el Sant Pare sobre els treballs de preparació del proper Congrés General Extraordinari contemplat pel motu propi del papa Francesc, Ad Carisma Tuendum, que resitua la naturalesa canònica de l'Opus Dei. El Sant Pare ha manifestat la seva alegria sobre com s'està duent a terme aquest procés i ha enviat la seva benedicció per als homes i les dones de l'Opus Dei i per als qui participen en els seus apostolats.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Passen 4 minuts d'un quart de set. L'Esplai Borinot de la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona celebra aquest any el seu 50è aniversari i ho fa reforçant el seu compromís amb l'educació d'infants i adolescents. És, de fet, un punt de cohesió entre les famílies i les criatures d'un barri badaloní ben conegut, Sant Roc, que és un dels més densos i amb més renda, amb menys renda per càpita de Catalunya. Dels més densos i amb menys renda per càpita. Coincidint amb aquest mig segle de vida, aquest centre, que és un dels 18 projectes educatius i de lleure de l'Ateneu Sant Roc, ha rebut el Premi Carles Capdevila en la seva cinquena edició. El lliurament d'aquest guardó, dotat amb 15.000 euros, que l'entitat destinarà al Servei Educatiu de l'Esplai, es va fer dimecres passat en el marc de la nit del diari Ara, un mitjà de comunicació ja ben consolidat que compleix tot just avui 12 anys. En parlem amb Salva Figuerola, president de la Fundació Ateneu Sant Roc, també vinculada a la parròquia de Sant Roc de Badalona i que engloba l'Esplai Borinot. Salva Figuerola, bona tarda i moltes felicitats per aquest reconeixement.
Bona tarda i moltes gràcies.
Molt bé. L'Esplai Borinot és un lloc d'educació en el lleure, com hem dit. Ens pot explicar una mica breument com funciona i quina vida té?
Bueno, l'Esplai s'ha d'entendre, tal com has dit tu, en la seva història, no? En un barri jove de 50 anys i que és un dels primers projectes de la Fundació Ateneu Sant Roc que, bueno, li fa més il·lusió i representa i simbolitza tota una aposta educativa al llarg d'aquesta història amb infants i joves. Uh-huh. Tal com ha dit, en aquest context també de pobresa i també diria d'exclusió social i que pateixen moltes famílies, molts nens, infants i famílies que viuen al barri, el premi aquest pues, ens ajuda i ens dona molta joia i ens encoratja a tirar endavant, no? a continuar endavant amb aquesta tasca i en aquesta aposta educativa, no? Allò que va començar fa 50 anys continua sent avui una realitat i una aposta de l'entitat.
Uh-huh. Hi ha activitats diàries de cap de setmana? Com va això?
Bueno, fonamentalment, això ha anat canviant al llarg de la història i actualment és la dedicació dels divendres a la tarda i les sortides i activitats de caps de setmana.
Molt bé.
Això és. Uh-huh. I, bueno, és un espai molt divers, de convivència, de socialització, i procurant sempre donar moltes oportunitats dins del barri i fora del barri, no? En les sortides i en les activitats.
Precisament d'aquesta diversitat li volia preguntar també com es viu la diversitat en aquest esplai.
Bueno, forma part, jo crec, que també de l'ADN, els valors d'aquesta pluralitat i aquesta diversitat, perquè el nostre entorn i la realitat, dius, bueno, està molt marcada fa molts anys per la convivència entre paios i gitanos i des de fa ben poc també, des del 2003-2004, pel color i la diversitat que dona molts infants i joves provenients de diferents països, de diferents llocs i indrets del món, no? Mm. Sigui població pakistanesa, o xinesa, o subsahariana, o llatina, no? La conforma una pluralitat que això, ens fa treballar molt la convivència, la socialització, el creixement com a persones i com a col·lectius, no? La construcció, tots plegats, per millorar el nostre entorn.
Avui parlem amb Salva Figuerola, president de la Fundació Ateneu Sant Roc, que engloba l'esplai, que també és un esplai Borinot. Molt ràpidament, què representa aquest esplai dins dels 18 projectes educatius i de lleure que té l'Ateneu Sant Roc? Suposo que és un lloc especialment cuidat, no?
Bueno, és cuidat perquè, com t'he dit abans, és un dels projectes més antics, i vam iniciar l'aposta educativa en infants i joves i això continua sent avui en dia també una part molt important d'aposta des d'aquest espai, des d'aquest espai de dedicació als infants i als joves, molt important, no? És fer dins del centre tot un seguit de valors, de maneres d'entendre, de treball, d'hàbits, d'habilitats, de socialització, i també això també portar-ho a les places i als carrers del barri, no? Uh-huh. Treballar la convivència, la relació, el que ser diferents ens fa créixer a tots i construir tots junts, no? Uh-huh. Més allà d'una llengua, una religió, o una cultura diferent, són capaços de construir tots junts. No?
I tant. Doncs en aquest barri situat a la banda muntanyenca, diguéssim, de Badalona, que malauradament queda partida, no?, per aquesta autopista C31, però a l'altra banda, en aquesta confluència entre el carrer Càceres i l'Avinguda Maresme, hi ha també aquesta confluència de cultures i de necessitats en l'Esplai Borinot, al costat de la parròquia de Sant Roc de Badalona, i vinculada a l'Ateneu Sant Roc. Un plaer conèixer una mica més el que és tota aquesta obra que va començar fa 50 anys i que continua, també malauradament perquè hi ha necessitat, però també en positiu, no?, per integrar aquesta diversitat. Moltes gràcies, Salva Figuerola, president de la Fundació Ateneu Sant Roc. Novament, enhorabona per aquest premi, aquesta beca, que sempre serà un benefici també econòmic per a l'Esplai i per a la Fundació.
Moltes gràcies a tots vosaltres per donar-nos la veu.
Molt bé, encantats. Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu.
4 minuts i mig i seran 6:45. De seguida, la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La veu de Càritas.
Comencem l'espai de la veu de Càritas, un espai de la caritat a les diòcesis amb seu a Catalunya, del servei als més necessitats en definitiva. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Acabada ja la conferència de les parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic, celebrada a la localitat egípcia de Sharm el-Sheikh, les organitzacions que formen part de la xarxa Enllaça't per la Justícia han manifestat amb tristor que els avenços que ens deixa la COP27 són malauradament escassos, tot i que tots percebem, diuen amb més nitidesa, que la urgència d'abordar la crisi climàtica és molt gran. Expressen des del principi que tenien la sensació que no hi hauria gaire acords, a causa de les absències de l'Índia, la Xina i Rússia, països molt poblats i dels més contaminants, alhora que consideren que, de nou, els prop de 200 països presents en aquesta COP27 s'han oblidat de complir els objectius de l'Acord de París i que això és una responsabilitat moral de cadascun i no pas un mercadeig per assolir objectius geopolítics o obtenir beneficis de part, ja siguin econòmics, tecnològics o de qualsevol tipus. Afirmen que és decebedor trobar un any més que hi ha una enorme distància entre la urgència climàtica i també altres necessitats. La ciència ens avisa que hi ha aquesta urgència i les seves conseqüències de pobresa, degradació i mort es formen part del que pot passar en el futur. Recorden que aquesta cimera ha estat a punt de tancar-se sense acord per les tensions de blocs entre els estats desenvolupats i els països més vulnerables. Després d'això, aquestes organitzacions catòliques dedicades a la cooperació i al desenvolupament diuen que veuen amb certa esperança que d'aquesta cimera hagi sortit la promesa de reformar el sistema econòmic mundial per fer-lo més participatiu i més just, alhora que els alegra la promesa d'acabar amb el rentat verd, el greenwashing, que crea tanta confusió, i lamenten l'oportunitat perduda a la COP27 d'establir límits i reduccions a l'ús de combustibles fòssils, així com per posar terminis de compliment, i alerten que encara que està en perill el llindar del grau i mig d'augment de la temperatura global del planeta, critiquen que una vegada més els interessos econòmics hagin estat en el centre de les decisions i no pas les persones, que cada vegada més es veuran desplaçades a migrar per causes climàtiques. Les entitats exigeixen que es retorni al camí de la desinversió en combustibles fòssils i que no es consideri el gas una energia de transició. Esperen que en les successives conferències incrementi la seva delegació, la d'aquestes entitats catòliques, incloent-hi joves activistes mediambientals i organitzacions catòliques especialitzades. Canviem de qüestió. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya a través d'M4 Social, el seu projecte d'innovació digital en l'àmbit social, i la FEDE.cat, Organitzacions per a la Justícia Global, han fet públiques 10 propostes per avançar cap a un marc comú entre les diferents administracions que garanteixi que els tràmits que han de fer les entitats socials quan es presenten a una convocatòria pública de finançament siguin més flexibles, més àgils, més senzills i adaptats. Ho han fet a la jornada La simplificació digital en l'administració pública, propostes de les entitats socials, que va tenir lloc dijous passat a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra al Poble Nou de Barcelona. L'acte va reunir representants d'entitats socials i l'administració, que van reflexionar sobre com la digitalització pot afavorir la relació entre l'administració i les organitzacions socials a través de la simplificació de tràmits i de procediments. El celler de l'Oller del Mas va acollir dilluns passat la presentació del vi amb cor solidari amb Càritas Manresa. Es tracta d'una edició del vi Bernat de la collita del 2019, etiquetat especialment. El marge de benefici de l'Oller del Mas, en aquest cas, anirà destinat a Càritas Manresa. Francesc Margenat, en nom del celler Oller del Mas, va explicar la voluntat de contribuir als programes socials de Càritas en el marc de la responsabilitat social de l'empresa i el seu arrelament al territori. Josefina Ferrés, directora de Càritas Manresa, va agrair la col·laboració d'aquest celler alhora que va esmentar la frase que consta a l'etiqueta: sols podem fer poc, junts podem fer molt. I va remarcar que els programes de Càritas creen oportunitats a persones vulnerables que les necessiten. En acabar, el celler Oller del Mas va oferir un tas de vi per a les persones assistents. Les ampolles d'aquest vi Bernat, edició especial en favor de Càritas, es podran comprar en diversos establiments de Manresa, entre ells la botiga de l'Oller del Mas, Petit Celler, Plus Fresc, Supermercats Llobet i Supermercats Roges, entre d'altres. Repassem altres temes. La directora de l'oficina de CaixaBank a Santa Margarida de Montbui, Mireia Fitó, va lliurar ara fa uns dies un xec per valor de 6.000 euros a la directora i al tresorer de Càritas de Montbui, Maria Daza i Josep Balada. Aquests diners seran destinats a la cistella solidària de Montbui, que actualment distribueix aliments a unes 80 famílies dues vegades al mes. Els aliments distribuïts provenen bàsicament de la Fundació Banc d'Aliments i els fons europeus del programa FEAT. Es completa amb compres realitzades per l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i per Càritas. Amb aquesta aportació de la Fundació La Caixa, realitzada a través de CaixaBank, Càritas pot millorar els lots, sobretot pel que fa a productes d'alimentació i higiene infantil i algun reforç de productes que augmenten la diversitat i la riquesa nutritiva. Càritas Urgell ha destinat més de 21.300 euros fins a l'octubre passat a poder arribar a la temperatura de confort a les famílies que ho han necessitat. Aquest any Càritas ja ha destinat fins ara gairebé 1.400 euros a la Vall d'Aran, una dada que concorda amb l'informe FOESA del 2022, que diu que hi ha un 16,6% de les famílies espanyoles que no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada. Segons Susana Argelí, cap del centre de Viella, aquesta situació s'està agreujant, ja que moltes persones, encara que treballin, no poden assumir la pujada que la despesa energètica suposa per al pressupost familiar. També s'ha de tenir en compte que al voltant de 300.000 persones majors de 65 anys viuen soles a Catalunya. El pagament del lloguer o la hipoteca i altres serveis, com ara internet, la comunitat o l'aigua, en lloc de dividir-se, recauen en una única persona. Aquest factor augmenta encara més el risc de pobresa energètica. La temperatura de confort se situa entre els 20 i els 21 graus per no tenir ni fred ni calor. Recordem que durant l'hivern el consum elèctric augmenta. I finalment destaquem que va finalitzar la setmana passada a Càritas Puigcerdà el curs d'atenció a la gent gran. Aquesta formació impartida al centre acadèmic System durant 40 hores ha transmès als participants la importància de valorar i estimar la feina de cuidador. Alhora, ha volgut traslladar als alumnes que aquesta ha de ser una feina vocacional. S'ha comptat amb l'ajuda de tres professionals del món de la sanitat: una psicòloga, una infermera i una fisioterapeuta. Les cures, el suport psicològic, les tècniques de mobilització o l'acompanyament emocional que necessita la persona atesa han estat alguns temes treballats durant la formació. Els projectes de gent gran volen donar suport a la dimensió de l'acompanyament i oferir ajuda social a aquelles persones grans que pateixen problemàtiques, dificultats, malaltia i soledat. Passen 4 minuts i mig de 6:45. Anem ja al testimoni avui a la veu de Càritas. Si fem una ullada a la història de Càritas Catalunya aquest darrer trimestre del 2022, s'haurà produït una situació única. La compareixença al Parlament de Catalunya en 3 ocasions amb la participació en la Comissió de Drets Socials per exposar les reflexions d'aquesta entitat, de Càritas Catalunya, sobre els avantprojectes de lleis de sensellarisme, de modificació de la renda garantida de ciutadania, també en marxa, i una nova, de l'associacionisme i el voluntariat. Ens acompanya per parlar-ne el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Bona tarda, senyor Roig.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, com dèiem...
Tots els oients d'aquest programa Sense Distància.
Molt bé, i de la secció La Veu de Càritas. Com dèiem, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, estem davant d'una situació històrica.
Doncs sí, sí, sí. Efectivament, és un reflex de la tensió que sembla que, d'una manera ben evident, els partits polítics amb representació parlamentària mostren sobre els diagnòstics i les propostes de millora de la situació social que patim a Catalunya i que es desprenen, com ja hem dit més d'una vegada, dels informes FOES de Càritas Espanyola i de Càritas Catalunya, i també dels observatoris de la realitat social de les Càritas diocesanes de Barcelona, de Girona i de Terrassa.
Dels continguts d'aquests informes ens hem anat fent ressò des de Ràdio Estel, com també des del Setmanari Catalunya Cristiana. Com i quan van començar aquestes compareixences? Ens ho pot explicar una mica més?
Sí, seré molt breu. De fet, van començar amb la mateixa presentació de l'informe InfoS Catalunya l'any 2021, en plena pandèmia, en la qual vam efectuar una radiografia sobre l'exclusió i el desenvolupament social, amb una visió retrospectiva des del 2018. Posteriorment, vam participar de les compareixences parlamentàries procedents.
Sí, la primera va ser el 8 de novembre per tractar la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme. En aquesta sessió va participar Salvador Busquets, vicepresident de Càritas Catalunya i director de Càritas Diocesana de Barcelona. Cap a on va apuntar aquesta intervenció seva?
Fonamentalment va apuntar sobre la iniciativa com a objectiu d'erradicar 3 manifestacions del sensellarisme que estan mancades de regulació i que esdevenen una proposta sense precedents i pionera al conjunt d'Europa. La llei s'adreça especialment a donar una resposta a aquelles persones que pateixen una situació de sensellarisme molt crònica, és a dir, el sensellarisme més dur, aquell que ens interpel·la per la seva cruesa. Concretament, es tracta de persones que a Catalunya viuen al carrer, que en trobem cada dia moltíssimes, que passen la nit en recursos nocturns o que viuen en equipaments específics per a persones sense llar. Aquesta tria específica de persones que viuen en aquesta situació de sense llar dona resposta a les situacions més greus i permet també, així, un tractament legal, homogeni i integral d'aquesta problemàtica.
I a quantes persones, senyor Francesc Roig, afecta aquesta situació?
De fet, les dades reals de les quals disposem són de 2016. I aleshores, aquell any, o fins aquell any, s'estimava que gairebé 10.000 persones vivien en situació de sense llar a Catalunya. De totes aquestes 10.000, 2.855 vivien en un espai públic a la intempèrie. 4.120 pernoctaven en un alberg forçades a passar la resta del dia en un espai públic, i unes 2.900 vivien en centres o albergs per a persones sense llar o allotjament temporal. Però les entitats que treballem en aquest àmbit també constatem que aquestes xifres s'han augmentat exponencialment durant aquests últims 6 anys. I estimem que ara, en aquest moment a Catalunya, tenim, lamentablement, 18.000 persones que es troben en aquesta situació. És a dir, un 80% més si ho comparem amb les que he dit al començament de l'any 2016.
Seguim parlant amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Tenint en compte aquesta situació, què proposen les entitats promotores d'aquesta llei, entre elles Càritas Catalunya?
Bé, gairebé totes les entitats proposem el mateix, però Càritas Catalunya, amb més insistència, proposa que l'objectiu d'aquest text legal és posar fi a la situació que viuen les persones que dormen al carrer, tant a pobles com a ciutats de Catalunya, i que assoleixin la protecció, la promoció, la integració, la inserció i, sobretot, l'emancipació plena de que puguin sortir d'aquesta situació de sense llar. Així també demanem regular per llei les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de dur a terme, dic que haurien, eh? No dic que ho facin encara, perquè no hem aconseguit l'objectiu total, de dur a terme el territori català per garantir els drets de totes aquestes persones sense llar.
D'altra banda, la segona compareixença va ser ara fa pocs dies, el 17 de novembre, i s'hi va tractar la proposta de modificació de la llei de la renda garantida. Quines van ser les principals aportacions, breument, de Càritas Catalunya?
Tal com ja hem dit en alguna ocasió, i que reflecteix l'informe FOES a Catalunya, l'any 21 la renda garantida de ciutadania arribava a Catalunya tan sols el 28% de les persones en situació de pobresa severa. Només el 28%. Després de 5 anys de la seva aprovació de la renda garantida de la llei, aquesta xifra podem dir que és irrisòria. Dues de cada tres llars ateses per Càritas són una mesura totalment, pràcticament desconeguda. A més, molts de tots aquests que no perceben la renda garantida no en podran ser mai perceptors perquè no hi tenen dret.
Sí.
D'altres, perquè no saben com demanar-la, o bé, simplement, perquè han desistit d'intentar-ho. Així doncs, la implementació fins a dia d'avui de la llei ha estat, des del punt de vista de Càritas, totalment insuficient.
Uh-huh.
El primer nivell de protecció social, evidentment, és el de la cobertura de les necessitats bàsiques, que en principi ha de garantir uns ingressos mínims per a la família. Però a la pràctica, algunes d'aquestes famílies han deixat de ser d'aquestes famílies, d'aquestes, diguem-ne, aportacions de la renda garantida, han deixat de ser unes transferències de dret i s'han convertit en ajudes fragmentades o discrecionals amb un alt índex de burocratització.
I concretament, senyor Francesc Roig, què van demanar vostès als diputats i diputades a la Comissió de Drets Socials del Parlament?
Doncs, bàsicament, hem demanat assegurar uns mínims de vida digna a les persones i a les famílies que es troben en aquesta situació d'exclusió social per tal de promoure la seva autonomia i participació en la societat, amb l'objectiu de garantir que ningú visqui per sota dels llindars mínims de la pobresa. Això implica incrementar urgentment la despesa social en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Uh-huh.
És una evidència. L'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, el famós IRCC, congelat des de fa 12 anys. L'ampliació de la cobertura cap a tres col·lectius, bàsicament. En primera instància, facilitar l'accés als qui no poden demostrar fàcilment l'empadronament.
Uh-huh.
També pel col·lectiu jove que està inclòs entre els 18 i els 23 anys.
I després la renda mínima garantida.
Sí.
Disculpi perquè se'ns acaba el temps, però li volia fer una pregunta també molt important. Aquest divendres passat la Comissió de Drets Socials els ha convidat a Càritas Catalunya a donar la seva opinió o a formular propostes perquè els grups les puguin fer seves dins el projecte de llei de foment de l'associacionisme i el voluntariat. I els han convocat pel proper 19 de desembre. Quins aspectes del projecte de llei volen posar l'accent, breument?
Accentuar el fet de poder aconseguir un marc regulador estable i propi per a totes les entitats, els ciutadans i les administracions públiques. La sostenibilitat econòmica de les entitats que viuen bàsicament amb el factor del voluntariat, i Càritas n'és una d'important, la promoció comunitària del voluntariat i la coordinació d'aquesta promoció entre les diferents administracions públiques i, sobretot, avançar cap a una finestreta única per a la simplificació administrativa que en aquests moments acostuma a ser farragosa, lenta i poc eficaç.
Enhorabona per aquesta feina que fa Càritas Catalunya. Moltes gràcies al seu president, Francesc Roig, per haver-nos informat d'aquestes darreres accions d'incidència política importants que se'n fan. Bon vespre i fins una altra.
Com sempre, moltes gràcies a vosaltres.
I acabem dient-vos que demà dimarts comença la campanya de Nadal de Càritas amb el lema Només l'amor ho il·lumina tot, i que dimecres al Centre Tarraconense al Seminari a Tarragona tindrà lloc l'Assemblea General de Càritas Catalunya. Fins aquí la veu de Càritas. I fins aquí també, sense distància, us deixem amb les vespres de Montserrat i a les 8 camins amb Rafa Sanahuja. Que vagi bé.